En directe a Ràdio 4, de dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia.
Les 12 del migdia, 6 minuts. Comencem la segona hora d'en directe a Ràdio 4. Hi ha una tendència cada cop més estesa de parir a casa, com feien les nostres àvies, o en un entorn amigable, lluny d'un hospital. Es busca d'aquesta manera que donar llum no sigui un acte mèdic i que la dona pugui decidir. Perquè, com explica la periodista Esther Vives al seu llibre Mamà desobedient, quan una dona entra per la porta d'un hospital, deixa enrere el seu dret a decidir sobre la seva pròpia persona i també sobre el seu fill. Parir a casa, doncs, s'està convertint en una opció cada cop més seguida per dones que tenen accés als serveis mèdics, tant públics com privats, però decideixen fer-ho d'aquesta manera. I què passa quan una dona, una parella, vol optar pel part a casa però no té prou recursos per fer front a la despesa i ha d'acabar donant la llum en un hospital de la sanitat pública? Doncs hi ha una solució, una plataforma de micromecenatge que s'acaba de posar en marxa. Es diu Paramaparto i la seva creadora és la Chiara Di Biagio, que ens acompanya. Benvinguda, Chiara.
Bon dia, gràcies.
Què és Paramaparto? Com neix? Com surt la idea i com funciona?
Paramaparto és una plataforma per buscar i ajudar a buscar finançament per a les famílies que volen realitzar el seu somni de poder parir en una situació amigable, càlida, d'estar a casa. I per a ma part va néixer perquè nosaltres, com família, jo i el meu marit, vam tenir aquesta necessitat, no? Perquè, clar, un part a casa, com que no està contemplat a la sanitat pública, és molt difícil per famílies perquè els preus són entre 1.500 o 2.500 euros. Això depèn dels serveis o de les comadrones que puguin ajudar. Però amb assumir aquest és el preu. Doncs una família normal poder pagar això en aquesta època no és el més fàcil. Doncs nosaltres en primera persona vam trobar la necessitat de buscar finançació. I clar, nosaltres no vam trobar la solució fàcil, però vam pensar que seria una bona idea
ajudar els altres,
ajudar
no?
Ajudar els altres, crear aquesta plataforma perquè tothom tingui l'oportunitat.
Tu ets mare de dos fills,
sí.
I els dos els has tingut a casa.
Sí, l'he tingut a casa, bueno, a la casa de part Mitjorn, que és una casa de naixement que està per Montserrat, a Sant Vicent de Castellet. Doncs aquesta és una masia on treballen unes comadrones i tens la possibilitat d'anar en aquesta casa a parir. Per què canviar de lloc? Bueno, perquè hi ha vegades que a casa teva no estàs còmoda perquè pot ser que no estiguis sola, perquè vius amb més persones de la família, o perquè el part pot ser una miqueta que et fa cosa, que vius molt allullada i vols estar més al prop d'un centre urbà, doncs pots anar-hi ahir. Jo crec que, ho sàpiga, que és l'única en Espanya que té aquesta possibilitat d'anar a parir ahir, però normalment un part a casa és a casa teva o a la casa que tu vulguis, a la casa d'una amiga, una casa La qüestió és fora d'un centre sanitari d'un hospital, no?
Tu et trobes que vols fer-ho d'aquesta manera, que necessites ajuda i que no la trobes i se t'acut la idea doncs, de posar en marxa tot això, perquè és una idea inèdita, no? No havies vist mai enlloc.
Nosaltres hem buscat, quan necessitàvem, hem buscat si havia... Hem demanat també altres plataformes que normalment fan altres tipus de projecte, però clar, una plataforma que normalment financia projecte artístic no financia un part a casa. També hi ha situacions legals que has de mirar, doncs algunes plataformes si es dediquen a altres situacions no es posen en part a casa. També el part a casa és una cosa quasi tabú, diguéssim, encara que aquí a Catalunya és molt més normal, potser es parla d'això, es fa. A nivell nacional no és una cosa molt normal, no? Parir a casa estàs boja.
Però sí que és veritat que és una tendència, no? Cada vegada hi ha com més seguidores. La plataforma és molt, molt nova, tot just acaba de posar-se en marxa, tot i que dius tu que ha estat un part difícil i llarg, no?
Sí, acabem de parir, parar a part. Fa no res, que ha començat, tenim un projecte només, perquè vam començar fa dos dies, oficialment, però porta sí, 3 o 4 anys com a idea. Ha sigut una miqueta difícil, hem trobat molts problemes, però cada cosa...
Burocràtics,
moment,
no, també?
Burocràtics, de persones que et puguin acompanyar a la creació d'alguna cosa així. Però io crec que cada cosa arriba al moment correcte i en tot el camí que ha sigut molt difícil hem trobat les persones perfectes, hem trobat una informàtica que ens ha ajudat en tot el tema de la informàtica i de la pàgina, que està al meu costat contínuament, que és la meva Ada Madrina, li dic, ha sigut la meva llevadora perquè m'ha ajudat a parir aquest projecte. Hem tingut l'ajuda d'una amiga advocada que m'ha assessorat en què fer, en preparar els contractes, i hem tingut les ajudes d'amics i també de la casa de Migjorn, on jo vaig tenir els dos fills, que ens han esperat, ens han aconsellat, han tingut la paciència que aquestes dones són capaces de
fer. Donat la seva experiència, no?
Correcte, i la disponibilitat.
Doncs dos dies oficialment porteu en marxa. Teniu de moment un únic projecte, no? Sí. Perquè clar, que veu de començar. Aquesta primera família registrada està formada per la Virgínia, l'Òscar i l'Uriel, i esperen el naixement del segon fill, el Lluc. Virgínia Salido, benvinguda en directe a Ràdio 4.
Hola, bon dia.
Què tal? Vull que ens expliquis la teva experiència. Com coneixes Paramaparto i com decideixes formar-ne part?
Doncs mira, nosaltres vam tenir l'Uriel, el nostre primer fill, allà a la casa de naixement Migjorn, i, clar, per mi va ser idíl·lic, i un lloc tan bonic i tan ben acompanyat. Doncs ara amb el segon fill, doncs clar, dèiem, és que no podem no anar allà, no? O sigui, és el lloc on volem que neixi el nostre fill. Però, la situació quan va néixer l'Uriel, la situació econòmica nostra es permetia poder assolir aquest gasto, no? I el van pagar i no teníem en aquell moment cap problema. Però ara la situació econòmica ens ha canviat i ens veiem amb aquesta limitació només econòmica, no? Que penses que només em limiti el poder parir i que el meu fill neixi en un lloc com aquest i les mateixes condicions i possibilitats que va tenir el seu germà, doncs, no, és que és irrenunciable, no?
Clar, tens molt clar que vols que el segon part sigui igual que el primer, que ho vas fer, com dius, en aquesta casa Migjorn. Per què vas decidir això, Virgínia? Per què no vas voler anar a un hospital?
Doncs jo quan em vaig quedar embarassada ja tenia molt clar, ja coneixia Migjorn, ja tenia molt clar que volia que el meu fill nascés allà. I la qüestió és perquè, potser no estic del tot d'acord amb els protocols i manera de fer, potser, dels hospitals que s'han de cenyir, no? Pues això, els protocols que ells tenen, no? Però, per la meva manera de pensar, crec que hi ha coses que estan una mica obsoletes i que es podrien canviar, no? Fins que això arribi, doncs s'ha de buscar una alternativa, no? A poder fer-ho d'una manera més lliure, més respectada, potser de la meva forma de... El que és un naixement i un part.
A l'hora de donar llum, tu què és el que busques?
Principalment la tranquil·litat de no estar en una sala en la que entra i surt gent, els focus de llum allà a sobre, que no et permetin el lliure moviment. Això és molt important perquè quan tu estàs de part, el fet d'estar en un llit amb les bolses que posen els monitors, això fa que limita molt a l'hora de moure't i a l'hora de poder passar les contraccions. Unes contraccions passades estirades no són unes contraccions passades amb una postura còmoda per tu, una postura en la que les pots acompanyar. D'aquesta manera, doncs, el cos no només ho pateix més, sinó que també la teva paciència, no?
És molt més fàcil parir d'aquesta altra manera, no?
Clar, jo no volia... evidentment vull un part totalment natural, sentir el meu cos i poder connectar-ho i poder gaudir-ho i poder que no sigui una experiència dolenta, sinó tot el contrari, no? Perquè hi ha aquesta imatge del part cridant i tal, i fatal, no? Llavors, és una mica donar-li llum a això, també una manera de dir, és que no és així, no? O sigui, és molt més maco.
Voleu allò que es diu un part respectat, on la dona pugui decidir moltes coses, no? Perquè es parla molt d'això ara de la violència obstètrica, no?
Sí, exactament. Clar, això ja són pràctiques de les que, no? Si estàs una mica informada, doncs, per dones que no són del tot normals dins del que es podria fer, no? Quan un part comença, induït, doncs ja saps que de poc demanaràs que et posin l'epidural perquè no podràs aguantar aquestes contraccions d'una oxitocina química i en acabat, doncs, té molts punts d'acabar en cesària, no? Algo que potser d'una forma més lliure, no? Pues no passaria. Però, clar, també és molt respectable perquè hi ha gent que vol això, no?
El que decideu vosaltres, el que defenseu és que hi hagi doncs, la possibilitat de decidir de quina manera vols parir, no?
Exactament.
I voleu vosaltres, en el vostre cas, tant la Virgínia com la Chiara, doncs, un part natural, respectat. Jo us pregunto, què passa si la criatura ve amb problemes o la mare pateix qualsevol mena de complicació durant el part? Perquè també deu haver-hi alguna mena de risc, no?, de parir a casa.
Clar. Sí.
Pues segons... Segons els estudis que es fan, que està, tot això és fàcil de trobar, la diferència entre un part en hospital i un part a casa a riscos són mínims. Parlem de 1,6 per 1.000 nens o 1,57 per 1.000 nens en part hospital o en part a casa. Uh-huh. De complicació que terminen malament, diguéssim. Doncs jo crec que la cosa més important és estar acompanyada de persones, de professionals, perquè una llevadora sap com portar un part i sap què fer en cas de complicació. Encara que hi hagi una complicació, sempre s'arriba a temps per anar, si s'ha d'anar a córrer a un hospital. Les complicacions no són d'un segon a un altre, no és una qüestió d'un...
I tothom pot parir a casa o hem de tenir també present el tema de l'edat, si la mare és jove o no jove?
Clar, jo no soc metge, doncs no puc ara donar com un informe oficial. Ara, dels estudis, totes les dones que no tenen un problema declarat i evident poden parir a casa. A casa o on volem, diguéssim, perquè el tema no és parir a casa teva o a la muntanya o a l'hospital, és poder decidir on parir. L'empoderament femení és ser lliure de decidir què vull fer amb el meu cos. Doncs, tampoc és una lluita contra l'hospital o la sanitat, perquè també hi ha molta gent que treballa que és molt respectuosa.
Clar,
doncs
sí,
nosaltres,
sí,
com plataforma, no estem en contra. Quizà el nostre objectiu final és ja deixar d'existir com plataforma i que el govern i la sanitat reconeixi el part a casa com un dret.
Que sigui una opció, no? Que sigui una opció.
Exacte, perquè jo el que no trobo correcte és que una persona a l'hospital pot entrar tranquil·lament i és gratis, diguéssim, i jo, que pago també els mateixos impostos i tinc els mateixos drets, en aquest cas no tinc el dret de decidir sobre el meu cos. Doncs això que sigui possible per tothom.
Clar. A banda de l'assistència durant el part, el vostre projecte per a mal part també té present l'acompanyament posterior, no? Perquè moltes vegades els problemes comencen un cop deixes l'hospital, no? Que et trobes sola amb
Correcte.
Una criatura que has de cuidar, que et trobes fatal i que dius, bueno, ningú no m'ha ensenyat com s'ha de fer tot això, no? I aleshores aquí és bàsic moltes vegades tenir aquest acompanyament. Em sembla que li dieu doula a aquestes
sí.
persones que acompanyen,
Correcte.
No?
Bé, una doula és una persona que acompanya, que no és professional d'obstètrica, diguéssim, per acompanyar la mare o el pare, la família, el nen, en aquesta situació jo crec que la doula sobretot ajuda a nivell psicològic, no? Aquest canvi tan gran que porta la maternitat i la paternitat. I la doula fa un procés llarg d'estar amb la família, bueno, fins que la família vulgui, evidentment. La nostra idea és només tenir una... No toca només el tema de les doules, però després del part també sabem que hi ha vegades que la lactància és difícil.
Sí.
I és cert que hi ha molta cerca de lactància i dona que s'ajuda entre elles, però hi ha vegades que és molt més difícil i necessites una persona expert, professionals. A mi em va passar. Doncs jo quan he tingut d'anar a la tetòloga, li deia jo... Però aquestes visites també són cares, perquè
clar.
Normal. És, doncs tot això, si no es pot pagar, què? Què
clar,
passa?
Clar, clar.
O tota la salut de la mare i del nen durant el postpart, és important cuidar-la.
Virgínia, jo no sé si tu et planteges el que és el part o també aquest acompanyament posterior.
Doncs mira, en principi no el contemplo perquè a mi la primera vegada em va anar molt bé amb la lactància i no vaig tenir cap problema de pressió postpart, ni, va ser molt, molt, molt bé, molt lleuger. Mm-hmm. No? Però que, si en calgués, doncs i tant.
Clar.
I tant.
Hi ha una tercera part que encara està com en preparació, és un projecte, Chiara, però que també voleu afrontar, que és un tema també molt tabú, que no se'n parla gaire, però que és què passa quan l'embaràs no arriba a bon termini, no? Quan hi ha doncs, el nen el perds, no? Hi ha aquest dol del que no s'acostuma a parlar, també parla l'Ester Vives en el seu llibre Mama desobediente, és un tema important, i això també ho voleu abordar vosaltres, oi?
Sí, això ha sigut una idea que em va comentar un dia l'Anabel, la meva informàtica. Uh-huh. Perquè no parlem també d'això? I em sembla una molt bona idea, perquè és molt tabú la nostra societat, uh-huh. i és una pèrdua molt gran. Jo crec que és una situació molt difícil, perquè com no es parla, jo crec que la família es troba una miqueta perduda en aquesta situació, en aquest dolor. I també els familiars o els amics no saben com reaccionar, què fer. Doncs la idea és que treballar per conèixer, estar en contacte amb l'associació que treballa en el dol neonatal per acompanyar les famílies i veure de quina manera Parem a Parto pot ajudar també a aquesta situació, mm-hmm. i fer-la també una miqueta més pública, perquè també és parlar del que passa, no? Que l'embaràs, el part i totes les situacions que poden néixer, mm-hmm. pues que siguin cosa normal, com
clar,
era abans.
Voleu ser molt divulgatius, no? Voleu parlar de tot el que té a veure amb l'embaràs, amb el part, amb el postpart. Per això a la vostra pàgina web doncs, hi posareu informació sobre tot això, també bibliografia, noms de professionals que s'hi dediquen, no?
Correcte. Sí, volem posar com una biblioteca virtual de títols d'autors o de persones que volen treballar o que treballin en aquest àmbit, diguéssim. Doncs, mm. sí.
La web he vist que hi ha com una àrea de famílies i una àrea de mecenes, no? Les famílies que volen accedir sí. a aquest, exacte, registrar-se perquè les ajudin a pagar el seu part, i els que podem col·laborar, podem entrar i col·laborar amb alguna família que podem conèixer o no, no?
Correcte, sí o no. Sí, l'àrea de la família és perquè la família, això, com tu justament dius, per registrar-se. Hem intentat fer-ho el més fàcil possible, perquè no tothom, jo tampoc, jo amb el que és tecnologia, doncs que sigui el més fàcil
possible.
Clar, posar-ho
fàcil.
Exacte.
Dones la pàgina web, per cert.
La pàgina web és paramaparto.com.
Paramaparto.com, és fàcil.
De moment la tenim uh-huh. Només en castellà, la idea també és per la en versió català. En català. I després la part per mecenes encara més fàcil, uh-huh. perquè la idea és que sigui el més fàcil possible. Doncs és un normal pago amb targeta online, uh-huh. la fem amb una passarel·la de pago que es diu Stripe, que és nada, és per a la seguretat de transaccions econòmiques per internet. O sigui, uh-huh. no hi ha cap problema de que algú pugui veure quina és la targeta, la donació va directa.
Molt bé. Virginia, quan et falta tu perquè arribi al lloc?
Doncs a mi em queden 3 mesets, més o menys, a principis de maig.
Molt bé, doncs et desitgem que tot vagi molt bé, el part, la criança, i de moment que el teu marcador vagi pujant fins a arribar al teu objectiu per poder parir com tu vols.
Molt bé, moltes gràcies.
Que tinguis molta sort.
Moltes gràcies.
Un petó, Virgínia.
Un petó, adéu, guapa.
I Chiara Di Biagio, felicitats també per la idea, pel projecte, i que tinguis també molts èxits amb aquest Parem a Parto. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Mi madre me pare a mí, todas paren en mi casa, yo también quiero parir. Mi abuela parió a mi madre me parió a mí, todas paren en mi casa, yo también quiero parir. Yo quiero parir tranquila, que nadie me meta prisa, que mi chico esté conmigo. Que emakume erdi zen duten.
en directe a Ràdio 4.
Els divendres a aquesta hora parlem d'emergència climàtica. Segurament hauríem de parlar-ne cada dia i nosaltres dediquem el divendres per anar-nos de cap de setmana amb la reflexió. I el que sempre ens fa reflexionar i moltes vegades preocupar és el Josep Caballol. Molt bon dia, Josep.
Bon dia. Bona presentació.
La setmana passada ja vam parlar, però jo crec que encara hem de continuar a parlar dels efectes del temporal Glòria, perquè sí, els tenim, els tindrem durant molt de temps, i el que és pitjor, ens hem de preparar perquè poden venir molts altres temporals i no estem preparats. Tenim molts riscos, que ara, afortunadament, comencem a obrir els ulls i a veure'ls, però encara s'han de fer més coses per evitar les possibles repercussions, no?
Sí. La primera cosa, la setmana passada avançàvem que explicàvem, i que explicaríem en el programa del dissabte d'emergència climàtica, que l'escalfament global està, d'alguna manera, o podria estar alterant les tempestes, no? I que podia haver-hi una deriva d'aquestes tempestes, i el Sánchez Arcilla, l'Agustí Sánchez Arcilla, doncs afirmava que aquesta deriva podia generar més temporals de sud i, per tant, que una bona part dels ports catalans podien estar afectats i que haurien de pensar en el futur que la millor s'havia de variar l'orientació de les bocanes. Bé, aquí entrem en un tema que és molt recent i, per tant, no hi ha suficient literatura i suficient investigació, però jo crec que l'Agustí Sánchez Arcilla, pel seu paper a la Universitat Politècnica, doncs és una persona a tenir en compte, no? I casualment, doncs, el dimarts següent, això és el divendres passat, dimarts següent, doncs apareix la bocana del port del Masnou absolutament bloquejada. Clar, aquí hi ha dues tesis. Això forma part de les situacions habituals, litorals, que hi ha a Catalunya i que, per tant, no ha passat res de nou, no ha passat res estrany, o estem parlant de que aquí doncs s'ha produït aquest canvi que, d'alguna manera, el doctor Agustí Sánchez Arcilla doncs avançava, no?
I si això és reversible o no? Si això és bé per quedar-se per clar, sempre o no?
És dinàmica litoral habitual, i, per tant, molt més potent com a conseqüència que hi ha hagut
un temporal
molt més radical, molt més bèstia i amb molta més alimentació, o realment ja s'ha produït la primera punt doncs, d'aquesta deriva. No? Jo sé, perquè he consultat alguns amics, que hi ha algun altre port de Catalunya que, no, evidentment, no ha quedat bloquejat, però que sí que hi ha hagut doncs,
un increment... Aquesta acumulació de sorra,
sí,
no?
Sí, hi ha hagut més acumulació de sorra. Doncs nosaltres hem publicat un post, Sicom.cat, en el qual doncs, recollim aquestes impressions del professor Ortilla i diem que sí, que segons els seus estudis, segons les seves impressions, doncs sí, hi ha un canvi en l'orientació de les... dels temporals i que, per tant, entrem en risc i, per tant, tots els ports de Catalunya doncs d'alguna manera s'hauran de mirar. Per cert, i també casualment, el port del Masnou ha dit que invertirà per canviar l'orientació de la bocana, perquè no es torni a repartir. Per tant, aquí tenim una primera qüestió a tenir molt en compte, és a dir, aquests canvis provocaran que tots els ports de Catalunya hagin de plantejar-se adaptar-se a les noves condicions climàtiques. La nova llei de ports de la Generalitat de Catalunya ja diu que tenen l'obligació d'adaptar-se. Per tant, deixo aquí, ho anirem seguint. Em sembla que era molt
està
interessant.
Està clar que si la natura va canviant, nosaltres, les nostres infraestructures, també els haurem d'anar canviant per adaptar-nos a aquesta nova realitat. No?
Efectivament, no? I bueno, ja dèiem que s'han de fer moltes altres coses, que hem de deconstruir, que hem de reverdir les escolleres i les instal·lacions dures. En fi, ja anirem parlant. Però pensem, no?
De què parlareu demà?
Sí, demà tenia una conversa amb el José Luis Gallego, el divulgador i el catedràtic i coordinador del Tercer Informe de Canvi Climàtic de Catalunya, Javier Martín Vide. No? I el Javier avui ens ha fet una reflexió sobre 7 punts que agreugen el risc i que a mi em sembla molt interessant que els exposar-los aquí, no? Com a una avançadeta, però alhora com un punt de reflexió. No? Uh-huh. El primer punt és que l'ocultació del risc l'incrementa. És a dir, quan una cosa no sabem...
Ens va passar amb la crisi econòmica, eh?
L'ocultació del risc incrementa el risc. I això sembla bastant evident, però no sempre ho tenim clar. És a dir, moltes vegades doncs, hi ha una tendència a dir, ostres, potser no exagerem o... No, Escolti'm, si vostè l'oculta, incrementa el risc. La segona qüestió és que la mala avaluació del risc també l'incrementa, perquè evidentment no permet, doncs, prendre les mesures de preventives i de per evitar-lo, que realment precisen, no? El tercer punt que ens donava el Javier Martín Vide, i a mi em sembla que és molt interessant, és que el desconeixement geogràfic també incrementa el risc. I aquí hem fet una reflexió al voltant del turisme, perquè, clar, tenim la tendència a voler saber moltes coses que esdevenen o geografia de tot el món. Pensem, ostres, potser ens anem a un resort allà a Costa Rica o ens anem a conèixer un desert i no coneixem el nostre territori. I el desconeixement del territori, el turisme de proximitat, també és important perquè ens permetrà, primer, saber de què es parla quan parlem de riscos climàtics, però segon, allò de dir, no, és que jo ho he vist, ho he palpat, ho he tocat, no? Per tant, aquí una recomanació, no tan sols val la pena conèixer la geografia per qüestions, doncs, bueno, de curiositat, o perquè és el teu territori, perquè hi vius i perquè hi desenvolupes, sinó que, a més, és important per fer front, doncs, a una situació canviant. I, per tant, anar a conèixer què és la Garrotxa, o anar a conèixer què és la Selva, o anar a conèixer què és la Segarra, per dir uns exemples, no vull oblidar cap comarca, doncs és molt important per tenir un coneixement de saber què realment passa.
A més, qüestions molt quotidianes com on deixo el cotxe, no? Perquè moltes vegades la gent deixa el cotxe en un carrer, aquell carrer és una riera, i aleshores quan plou es converteix en el que és una riera, i el cotxe se'n va, i aleshores i la gent diu, ah, però si jo no... Clar, tot això ho hem de saber, no?
Sense donar xifres, però mireu, per exemple, en les últimes tempestes, les últimes temporals que hi ha hagut a Espanya, quanta gent ha mort a dintre del seu cotxe. Per prepotència, és a dir, jo tinc el meu cotxe, és un 4x4 i passo, segurament, però desconeixement del territori, segurament que també molt.
O me'n recordo aquell càmping que també estava en un terreny on per allà passava aigua, i clar, va ploure molt, i allò va tornar a passar aigua, i va haver les inundacions a Biescas, em sembla, te'n recordes?
I tant, fa molts anys. Sí, va matar moltíssima gent perquè hi havia un càmping, però és que en els darrers temporals que hi ha hagut per allà a la zona del Francolí, doncs també hi ha hagut algunes destrosses causades perquè nosaltres, com a humanitat, estem invaint territori que no és nostre.
Hem de saber on construïm.
Per tant,
això, no?
Estem parlant del mateix, vull dir, tenim un mar que és propietari del seu territori, tenim les aigües que són molt... ens pensem que les podem colonitzar, que són propietat nostra, construïm sobre l'aigua, construïm sobre els rius i després bé, ens passa factura. Per tant, conèixer el territori és molt important. I a més, si coneixem el territori i tenim en compte els riscos i no són ocults, etc, què ens permet? Ens permet que entendre molt millor la gestió del territori.
I afrontar de cara els problemes.
Això, la reflexió del Javier de Fondo. No? Gestionar bé el territori és molt i molt important. No? Per què? Doncs perquè ens permetrà no tan sols prendre mesures per part de l'administració, sinó entendre des de la ciutadania per què calen aquests canvis, perquè aquest territori que podia ser segur deixa de ser-ho, etc.
Quins altres riscos hi ha?
El quart molt important. Els riscos climàtics, si no s'hi afronten, incrementen les desigualtats socials.
També hem parlat aquí de vegades.
Hem parlat aquí i hi ha evidències manifestes. Alguna vegada podem recordar que la ciutat de Miami, per posar distància, doncs en aquests moments, com que saben que puja el nivell del mar, doncs el barri haitià, que està dalt d'una muntanya i que era la zona més degradada, ara resulta que és la zona més volguda i que ja està patint un procés de gentrificació per fer fora els haitians i que els més rics, els més poderosos, que fins ara volien la platja, diu, escolta, ens anem una mica més amunt abans que el mar es mulli els peus. Però no només això, si això ho podem trobar en territoris internacionals, com és Bangladesh, un territori que és inundable, o les illes doncs, del Pacífic, que provoquen refugiats climàtics, per tant, incrementen i multipliquen molt les desigualtats. Però, per exemple, doncs el Katrina és un altre exemple, doncs va fora gent, o totes les zones que són inundables. És a dir, les zones vulnerables, on hi ha un autèntic risc climàtic, el vivim, són zones que, si no actuem amb justícia social, amb equitat, doncs provocarem
tindrem
més desigualtats.
Tant voler allò estar a primera línia de mar i hem de sortir corrents.
Doncs aquí és una cosa molt important. A la millor, clar, hem d'entendre que hem de construir i que ara que estem parlant de reconstruir allò que s'ha fet malbé, però possiblement no ho hem de fer igual. I per tant, si no ho hem de fer igual, hem d'entendre que hem de gestionar el territori, que hem d'entendre geogràficament on està col·locat aquella infraestructura i hem d'entendre doncs, l'increment dels temporals, etc. dir, que totes aquestes coses, aquest coneixement no s'ha d'ocultar, i si no hi fem cas... Doncs
hi ha aquesta dimensió social que no hem d'oblidar, està clar.
Aquestes reflexions del Javier que ens han agradat moltíssim, tant a mi com als gallegos, i que doncs, per acabar doncs Espanya i Catalunya són països de risc, estem a la Mediterrània és un territori de risc, podríem dir que amb les zones més nòrdiques, més septentrionals, és pràcticament la zona zero del canvi climàtic, la Mediterrània, és un dels llocs del món on més està incrementant-se la temperatura i que, per tant, que hem d'entendre que doncs, també la gestió de la Mediterrània, com ens el mirem, ens l'hem de mirar d'una altra manera, no? Estem parlant dient, no, ostres, hem de continuar turisme, jo què sé, no? Escolti, però el turisme té unes tensions derivades, per exemple, no tan sols del que serien la tensió de l'aigua, l'estrès, tenim aigua, no tenim aigua. És a dir, el que intento dir amb tot això és que val la pena entendre que hi ha uns riscos i que val entendre que tenim una situació climàtica i que val la pena entendre que ens hem d'observar la vida des d'un altre punt de vista. I, finalment, doncs, el tema de les ciutats. Les ciutats també és un lloc on es concentra la major part de la població mundial i que, per tant, tots aquests riscos es multipliquen i és un lloc on hi ha moltíssima desigualtat, on hi ha zones més o menys degradades i on també doncs, els temporals, tant si són al mar com de pluges, doncs, afecten i que, per tant, s'han de fer front. Vull dir, una ciutat com la nostra, per posar un exemple, i sense voler entrar en fondàries, doncs aquí, a Barcelona ciutat, per exemple, el 72% del terra és impermeable. Doncs això probablement no ha de ser així.
Clar, aquest
per permeabilitzar el terreny és un canvi enorme.
Clar, però cada vegada que plou, és veritat, tenim uns problemes increïbles. Això,
aquí també hi ha coses tècnicament que s'està treballant a la plaquima de l'Ajuntament. Algunes van endarrerides, però és el tema dels col·lectors. Alguns col·lectors doncs, no estan resolts, com el tema del col·lector del Paral·lel, d'altres sí. Però, si vols, un dia en parlem del tema de com està aquesta zona, diguéssim, de la captació de l'aigua de la pluja. Però s'està treballant en els dipòsits d'aigua, el més gran seria el que hi ha a la plaça d'allà, Aragó-Tarragona, allà on hi ha el Doni Ocell del Miró.
Sí.
Està molt... Tot això s'està treballant, potser probablement anem endarrerits i per això hi ha aiguats, i en el fons, doncs, aquí ve la cursa. Tal com s'incrementen els temporals, qui guanya, no? Jo cada vegada llenço més aigua de cop i volta i tu has de tenir, has d'haver-te preparat per, en els col·lectors, clavegarams, dipòsits, recollir aquesta aigua. Però una cosa important seria entendre que la ciutat ha de ser menys dura. I si hi ha un 72% del territori que està permeabilitzat, probablement això no ha de ser així. I s'ha de buscar mesures perquè aquest territori sigui, aquesta terra sigui molt més permeable i permeti anar xuclant tota aquesta aigua i permeti doncs, anar-la canalitzant. I això és una cosa que probablement pot produir contradiccions a la ciutat, no? Perquè, clar, quines són les propostes? Clar, la més radical seria, mira, escolta'm, tornem a la Terra. Doncs, la Terra, doncs, genera fang. En fi, que tot això és un debat ciutadà que l'hem d'entendre. Li hem d'exigir a l'administració que s'ho plantegi i, alhora, a la ciutadania que entengui que aquests canvis són francament importants.
I tant. Bueno, doncs tenim teca, per continuar parlant les pròximes setmanes,
I si em permets una cosa...
I tant.
Acabem de rebaixar... O sigui, hem tret els preus dels peatges de les autopistes, no? Bé, d'una autopista, l'autopista cap a Alacant. Molt bé. Tots som molt contents, no paguem. 77% d'increment del trànsit. Una part d'aquest trànsit s'haurà tret de les carreteres secundàries i haurà anat, evidentment, a la zona gratuïta. Però una altra part, ben segur, que és doncs, captació de nou trànsit perquè ara no haig de pagar. La paradoxa de Gevons ens diu sempre que quan tu fas una reducció de preus, per exemple, dius, ara rebaixarem el preu del petroli. Incrementarem el preu del petroli. El petroli serà més car. Per tant, disminuirem el trànsit. Vale. Després dius, si baixem el preu, estalviarem. No. La tendència sempre és que quan tu baixes els preus, el que fas és més quilòmetres.
Augmentes.
Sí, i probablement per sobre del que et gastaves abans. Com que és més barat, gasto més. Doncs aquí, a l'autopista, i insisteixo, que està molt bé que es tregui el peatge, però es produeix el fenomen contrari. Increment del trànsit d'un 77%. No sé quan és, nou, però segur que és una part. Fem-nos mirar, no? Com hem de regular això, tenint en compte que hem de rebaixar les emissions de CO2.
Si vol dir més emissions, clar,
incrementar el trànsit no és precisament una bona solució. Que tots estem molt contents de no haver de pagar, i tant! Però, cuidado, que això no signifiqui que ho pagarem d'una altra manera. Mm. Amb salut, amb contaminació, amb escalfament global.
Ah, pros i contras.
La manta a sobre del llit.
Sí. Si cobreixes una part, no cobreixes l'altra.
Doncs ja està.
Hem d'estirar molt més la manta. Pep Caballol, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Demà a les 8 del matí, Emergència Climàtica Vida Verda, aquí a Ràdio 4.
Amb el Javier Martín Vida i el José Luis Gallegos, que són els pensadors del que hem explicat.
T'esperem aquí també.
Perfecte.
Bon cap de setmana.
Hola, sóc la Conxita Casanovas i em va de cine. Quedem per fer un va de cine diumenge a les 2 a Ràdio 4 i et fas un màster de cinema en una hora? Perquè volem que a tu també et vagi de cine.
Del 4 al 16 de febrer torna al festival Llums d'Antiga sota el títol Llibertat entre el caos i l'ordre i emmarcat en el 250è aniversari del naixement de Beethoven.
Dues setmanes de concerts singulars amb artistes de primera línia en escenaris històrics de Barcelona per explorar la idea de llibertat personal i artística.
Entrades i abonaments a la venda a auditori.cat.
Amb el suport de Ràdio 4.
Arriba l'elecció del Premi Disc Català de l'Any a Ràdio 4. Busquem, entre tots, el disc cantat en català més destacat de la temporada. Premi Disc Català de l'Any. Vota i digues la teva.
Per fer-ho, entreu al web www.rtv.es/Ràdio 4 i voteu els 10 finalistes al Disc Català de l'Any.
En directe a Ràdio 4, de dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia.
Així fan, 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 els petits bonics titelles. Així fan, 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 tres voltetes i se'n van. Tot piquen de mans, els petits bonics titelles. Tot piquen de mans, aixecant el dit, els petits bonics titelles.
Homenatge avui al que volem fer des d'en directe a Ràdio 4 als Puccinellis i als Titellaires, i és que si encara no hi heu anat, encara teniu una cita a la Puntual de Barcelona, al barri de la Ribera de Ciutat Vella, l'únic teatre de titelles estable de Catalunya. Per què aquesta cita? Doncs perquè des del passat dia 24 hi té lloc la 15a edició del Festival de Puccinellis d'hivern, 6 espectacles que es podran veure fins l'1 de març. I avui ens acompanya un dels directors de la Puntual, el Néstor Navarro. Néstor, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Què està passant des de divendres a la Puntual? Doncs què heu enredat allà?
Doncs hem començat, com molt bé deies, el Festival de Puccinellis d'hivern, que el fem cada any, des de fa 15 anys. Aquest any l'hem començat una mica més tard, normalment el fèiem coincidir amb dates nadalenques, i aquest és el primer cop que el fem ara, al febrer.
Estàvem dient que va començar el dia 24, acaba l'1, encara tenim temps de veure molta cosa, no? Què ens esperen aquests dies?
Doncs mira, aquesta tarda, ja a les 6, a la Puntual, i comença el segon espectacle del festival, que és Roda el món, de la companyia Estenedor Teatre, una companyia d'aquí de Barcelona. I doncs això, ja des d'avui a la tarda podeu venir a la Puntual, i després pues, queden 5 caps de setmana més fins al final.
En la boca del lobo.
Exacte.
Trobarits, circulant, diferents idiomes. Entenc que són companyies també de diferents llocs.
Sí, intentem al festival fer una programació especial i que vinguin això tant companyies locals com de la resta de l'estat espanyol, i després també convidem a companyies internacionals.
A qui van adreçats aquests espectacles?
Normalment el públic de la Puntual és a partir dels 3 anys fins als 99 o fins als 100.
Per tant, a tothom. Sí. Sempre tenim associats a les Titelles, als Puccinellis, amb gent jove, amb nens petits, però no.
No sempre, no sempre. És veritat que hi ha un cliché molt fort sobre la paraula titella, i aleshores, doncs, els titellaires ens hem de moure en aquest marge, i des de la Puntual sempre intentem que no redueixi per dalt. O sigui, que els nens de 9, 10, 11, 12 anys, que són els que primer comencen a dubtar si això dels titelles és per nens més petits, nosaltres, per experiència, quan venen al teatre, veiem que s'ho passen també, i llavors intentem que aquests nens segueixin venint i que es deixin estar d'aquests clichés o d'aquests estereotips sobre les titelles.
Et volia comentar, no sé si t'esperaves que hi haguessin 15 edicions de teatre de titelles en un teatre que es dedica només a això. O és una gran fita per vosaltres?
Sí, la veritat és que poc ens ho pensàvem, que el 2005, pues, una idea que va tenir l'Eugenio Navarro, que és, que és
el codirector amb tu, no?
I mon pare, i el vam obrir, el va obrir, o sigui, la idea seva, jo ja hi era des del principi, però era una idea una mica rara, perquè és un teatre molt petit i només de titelles, i havíem de veure si funcionava. I de moment sembla que sí, que tot va molt bé. Vull dir, el públic segueix creixent any rere any, i el que més ens agrada molt és anar veient els nens com creixen, perquè comencen a venir amb 2-3 anys i els vas veient com creixen. O sigui, tenim un públic fidel
sí. Que es fa gran. Exacte. Jo no sé si les titelles o aquest tipus d'espectacle també és una via per iniciar els més petits en d'altres tipus de variants artístiques.
Nosaltres creiem que sí, perquè és això, venen els nens molt petits i venen a veure titelles, però es troben en un teatre i es troben tota la litúrgia, diguéssim, que és anar a veure un espectacle de teatre en una sala, i creiem que sí. I també, no només amb els nens, sinó creiem que molts pares, que potser han portat els seus pares a les titelles, feia molt que no anaven al teatre o no són espectadors de teatre, i de cop i volta diuen, ah, doncs mira, això també està bé. O sigui que creem espectadors, diguéssim, de totes les edats, crec.
I tornen a reviure aquella litúrgia, no?, d'anar al teatre, d'esperar que surtin a l'escenari. Què tenen els Puccinellis que sobreviuen a les pantalles, a les grans produccions audiovisuals, a les noves tecnologies, a les sèries de Netflix? Què tenen que encara sobreviuen?
Doncs, no ho sé, segurament és un misteri, però sobreviuen i sobreviuen molt bé. Hi ha una cosa que així, en teoria, del teatre i dels titelles li diuen la suspensió de la incredulitat, que és com els espectadors, quan veuen un titella, que és un objecte, en teoria no està viu, tothom ho sap i ho veu, que és un objecte, però a la que es comença a moure i als titellaires li donem vida, l'espectador, pues, juga.
Té molta similitud amb la màgia, potser.
Sí, sempre han sigut, diguéssim, arts escèniques que es toquen, perquè som manipuladors, tant els titelles com els mags, fem servir les mans per crear il·lusió i manipular objectes.
I el públic també.
I el públic.
Has estat implicat des del naixement el 2005 del teatre, però també en el món del titellaire. Com és l'evolució de les dues coses en aquests anys, des del 2005 fins al 2019?
Doncs, jo crec que, pel que sento també de les generacions passades, hi havia molta por a que, doncs això, la generació que ara està al voltant dels 60-65 anys se sentia una mica sola, i que no venien noves companyies més joves al darrere. Jo crec que aquesta por ja s'ha superat, hi ha moltes companyies joves de la meva generació, inclús més joves, que estan en plena activitat, ja amb una carrera més o menys consolidada, girant per tot el món. Vull dir que jo crec que aquesta por, aquesta incertesa que hi havia, crec que l'anem superant i ja... Hi ha moltes companyies en actiu.
De fet, la Puntual és més que un teatre. Moltes companyies passen per allà. També és un espai de creació, de divulgació, d'aprenentatge. Què hi podem trobar allà?
Que nosaltres, a part de gestionar el teatre, som titellaire, doncs fem les nostres pròpies produccions. Ara estem moltes hores al taller preparant la següent producció, que és una versió de la Neguet Lleig, i que l'estrenarem al març, si tot va bé, toquem fusta. I aleshores, pues, clar, tenim activitats relacionades amb això, les produccions dels nous espectacles, i després fem formacions. No hi ha una formació, diguéssim, a Espanya reglada de titellaire. I aleshores els titellaires sempre hem d'anar buscant cursos, i el que nosaltres intentem és oferir, pues, això, des de la nostra experiència, els nostres cursos, i quan convidem a artistes de reconegut prestigi que venen per la puntual, que de tant en tant ho aconseguim, doncs els intentem també liar perquè ens facin un curs, i els titellaires d'aquí de Barcelona, de la resta d'Espanya, inclús de la resta d'Europa, s'acosten, ben a la puntual i fan cursos de formació.
I una exposició també?
Exposicions no en fem. Tenim, com que viatgem pel món, anem comprant titelles, anem recopilant objectes i a l'entrada del teatre, i tenim exposat, pues, el que anem trobant, però no és, diguéssim... Sí.
Ara discutíem fora de micro, bueno, discutíem, no, ell ho sabia, jo no, de preguntar, però què és un Puccinelli? Van amb fil, són els que van amb guant, quantes tècniques tenim i quina és la nostra?
Clar, en tenim moltíssimes, perquè a més, clar, amb el món de la creació contemporània ja s'han trencat tots els límits de les tècniques. Però així com bàsicament podem parlar del titella de guà, que és el que es fa, és el Puccinelli, el típic titella que es posa en una mà i s'actua per sobre del cap. Després tenim les marionetes de fil, que són, doncs, bueno, ja ho diu la paraula, són normalment ninots que ja tenen tot el cos sencer, no?, del personatge, des dels peus fins al cap, articulats amb fils. I tenim els titelles de taula, que i aquí hi ha mil variants, el que els defineix és que hi ha una taula i els titelles van per sobre, i també hi podríem incloure les ombres xineses, que són Puccinelli, són titelles articulats també darrere una pantalla.
De fet, aquí esteu en un barri amb molta tradició, ja des de finals del segle XIX em sembla que es feia, però a Catalunya què són, més de guà o de fils? O d'ombres?
Segurament el que tenim més present així a nivell social són les titelles de guà, són els Puccinellis, són els de cachiporra, que es diuen també per aquí, no? Que són els que de garrotada i els que es persegueixen. Això és el més típic. Però també és veritat que a Barcelona es parla de que és una ciutat on hi ha molta marioneta de fil, perquè tenim grans mestres marionetistes que han fet escola a la ciutat i els seus deixebles, pues, segueixen fent molts espectacles.
I com és l'ofici? Tu que estàs a dins, sí, també.
L'ofici... des de fora suposo que es veu molt maco, i la veritat és que ho és.
Ah, mira que bé.
És un ofici molt maco, ens ho passem molt bé fent-ho, tot i que com qualsevol art és molt dur. I
vull dir, hi ha hores darrere d'assaig, sí. I no sé si hi ha un tracte personal, i ho dic entre cometes, amb el teu Puccinelli. No sé si tu demanes com vols que sigui, o tu el trobes i dius aquest és el meu.
Sí, és algo així. De fet, la relació és molt curiosa, perquè el Puccinelli, clar, el crees tu amb les teves mans, el construeixes físicament, i mentre ho vas fent li vas creant la personalitat, i un cop comences a assajar i ja te'l poses a la mà i el comences a moure, el fas parlar, arriba un punt en què ja escapa del teu control i és ell qui parla sol, diguéssim, encara que sembli sorprenent, improvisa, ja es va creant la seva pròpia personalitat, una mica deslligat de tu, i bueno, i al final tens una relació quasi d'amistat amb un altre.
Per tant, els fas tu mateix, amb, sí, les teves pròpies mans, sí, i els hi dones vida. Uh-huh. I què passa quan ja s'acaba l'obra? Quan ja no estan de gira? On queden? Jo, bueno, clar, jo que revisava la teva història, m'entens alguns que han passat, el Malik,
sí,
el Pipa, sí, on són?
Una de les sorts dels espectacles de titelles, o de molts dels nostres espectacles de titelles, és que poden durar molts anys, en la qual en Pipa, per exemple, que és el meu Puccinelli de creació, que a més l'he portat perquè...
Mira, el tenim aquí.
Perquè l'he de portar a reparar.
De fet, avui, no sé si tenim disc, em sembla que sí, Olga, per acomiadar el programa, però li podria donar pas el Pipa, no? Ja, o donem el disc i després diem adeu al Pipa, o que es vagi preparant i volem veure com li dona vida. Però m'explicaves, Néstor, què és d'ells un cop han acabat la seva vida laboral? El jubilem?
Pot ser. El que passa és que, mira, ni en els exemples que em posaves, en Malik segueix viu i va néixer a finals dels 70, era un titella de la companyia La Fanfarra, que era la primera companyia de mon pare, de l'Eugenio, i va néixer, pues això, fa molts i molts anys i encara està en actiu, encara actua en dos espectacles diferents. Ara un d'ells sóc jo, qui li posa veu i qui li dona moviment a aquest titello, o sigui, té més anys que jo, s'imaginen la vida que té en Malik, i en Pipa va néixer el 2016 i ara està a punt de viatjar cap a la Índia i després ens n'anirem al Brasil, o sigui que també pinta que tindrà un llarg recorregut a lo ancho.
Doncs li vull demanar un favor al Pipa i és que ens recordi les coordenades d'aquest festival que podem veure fins al proper 1 de març a La Puntual, al carrer Allà de Vermell, oi? Prop del Mercat del Born, sí. I encara teniu 5 espectacles. Si vol convidar la gent que hi vagi, doncs ell mateix.
D'acord. En Pipa és una mica vergonyós, però bueno, li demanarem. A veure
li
si...
demanem, va, a veure si us plau. I si no, la gent no l'entén o no vol parlar, doncs podeu consultar a lapuntual.info. A veure si el Pipa Olga s'anima, no li fem passar gaire vergonya i els hi pot recordar als oients on
li fa vergonya perquè el vull filmar.
Ah, doncs va.
I per això li fa vergonya.
És que, clar, no va estar...
Quina vergonya! Per favor, que vergonya! Hola! Hola, hola!
Doncs has de convidar, Pipa, a la gent que vingui a veure el festival.
Ah, bueno. Aneu a veure el festival! Sí, era puntual! De Puigdemes!
Això diu que vinguem a veure el festival de Puigdemes d'hivern a La Puntual.
Doncs apa, quedem convidats. Tothom ha convidat fins al dia 1 de març. Néstor, moltíssimes gràcies i molta sort amb aquesta 15a edició.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que sepas que toda luz lleva sujeta una silueta. Que leas lo más bonito del mundo aunque se escriba con mala letra. Que no son los ojos, es la mirada, que no es la mirada. Es como me miras, que no es como miras. Es como te callas y dices aunque no lo digas. Que veas todas las cosas, sobre todo las más importantes.
Acabem, no? Marxem avui amb el raper Raiden, que avui actua a la sala Apolo amb totes les entrades esgotades dins de la seva gira Quiero que nos volvamos a ver. Per cert, que demà conversarem amb ell aquí a Radio 4, amb On Possible, amb la Míriam Hatibi. Nosaltres tornem dilluns.
Adéu. Adéu.
Déjame ver cómo me ven tus ojos Quiero decirte que si hablamos de mirar Los ojos son de quien te los hace brillar Quiero que nos volvamos a ver Déjame ver cómo me ven tus ojos Quiero decirte que si hablamos de mirar Los ojos son de quien te los hace brillar Quiero que nos volvamos a ver